Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears.
Ja, amb la veu d'Andrea Motis, seguim amb el de Farafar d'avui, i és un dimarts, passen uns minuts a les 9:30, i per tant saludem la Vanessa Parellada, ella és psicòloga, i ens ofereix cada 15 dies aquest espai de psicologia.
I and every trace of sadness, although a tear maybe ever so near.
Vanessa, molt bon dia.
Bon dia. Aquesta veu convida, a parlar i a conversar.
Ai, gràcies. Sempre m'han dit que tinc una bona veu.
Sí, sí, em referia també a la de l'Andrea Motis.
Sí, ja. Això també deu ser un mecanisme psicològic, pensar que parlen d'un altre, però pensar que parlen de tu.
Sempre s'ha d'aprofitar, sempre s'ha d'aprofitar per...
granar cap a casa. Escolta, per cert, molta calor, estem en una de calor.
Sí.
No sé què la ment, com la podem entrenar per suportar, doncs, més enllà, doncs, de la tècnica moderna a través, doncs, de ventiladors o aires acondicionats o del bany al vespre a la platja, al qual estem pensant tot el dia. Suposo que mentalment l'estiu també és exigent a Formentera,
Sí, tot i que aquest estiu no és dels que ens ha plantejat un repte més gros,
De moment no.
A nivell físic i psicològic. I al final hi ha el mecanisme de l'acceptació. O sigui, estem a l'estiu i a l'estiu fa calor, i de vegades simplement és acceptar que estem a 30 de juliol ja i fa calor. I de vegades no hi ha altra que acceptar això i minimitzar els efectes de la calor com es pugui. Pues la platgeta i el que tothom ja sabem, i disfrutar de les coses boniques que ens dona l'estiu, no? Les coses que no tenim a l'hivern, la llum... les festetes populars, Santa Maria, Sant Jaume, això és molt bonic a Formentera també.
I va passant el temps i a poc a poc...
Tornarà la tardor...
Sí, i recuperarem l'illa.
Recuperarem, reconquerirem l'illa.
Molt bé. Vinga, Vanessa, avui xerrem de ferides emocionals, que tots jo crec que podem... Sabem una miqueta el que és, que tu ara mos ho detallaràs com a especialista, però que no sé si tothom és capaç d'acceptar, doncs, que en té una.
Sí, ho has dit perfectament. Quasi tothom tenim ferides emocionals, jo diria que tothom. L'altra setmana, o sigui, la secció anterior vam introduir amb una sessió una mica feixuga, que vam parlar de trauma i de ferides emocionals per introduir aquest tema, que és bastant recurrent a teràpia i també a les consultes que arriben. I sobretot el que la gent planteja és saber si té un trauma, com es pot resoldre si el té. I un altre tema bastant recurrent i que es consulta és la por està creant traumes als fills, no? Avui en dia tenim una maternitat i una paternitat molt més conscient. Jo crec que la generació actual estem trencant un cicle, no? Som fills de... Segur que tu sabràs la paraula, jo la diré en castellà i tu me la corregiràs, la bisagra entre la generació anterior. Això és com el gran dictat.
Sí, bisagra, mira.
Som com aquesta generació, crec, frontissa.
Una frontissa, ho has dit tu.
M'ha sortit amb doble S.
Abans que el Google.
Doble S, no? Em s'enduria els punts del gran dictat. Som aquesta generació frontissa entre els nostres pares i mares, no? Els que vam néixer a finals dels 70 i durant els 80, que encara hem sigut fills i filles d'una manera d'educar i d'una manera de veure la maternitat, la paternitat, la pedagogia, fins i tot la pediatria, que hem sobreviscut a tot allò, i que avui en dia estem intentant ser mares i pares més conscients i som molt més crítics i més crítiques en com eduquem els fills, en com els tractem, no? I crec que és interessant parlar sobre aquest tema dels traumes, no els traumes evidents, que en majúscules, no? Ja la meva col·lega Pepa Or no distingeix entre traumes en majúscula, traumes en minúscula. Els traumes en majúscula són dels que vam parlar també una mica la setmana passada, que són aquests fets normalment individuals, puntuals, que és evident que generen una petja emocional patològica en la persona, que es mori un ésser estimat quan és molt petit, patir algun tipus d'abús o de violència molt, molt bèstia, no? Haver patit una guerra, etc. No? Però també hi ha traumes, en minúscula, que en diu elles, que moltes vegades es gesten durant la infantesa, que la majoria d'autors i autores coincideixen a anomenar-los ferides, que són també fets traumàtics, que no són molt evidents, però que solen ser recurrents i solen estar relacionats amb la manera com ens vinculem amb les figures de referència nostres, que solen ser doncs, els pares, no? El pare, la mare i també els mestres i les mestres que tenim en la nostra infantesa. Perquè em sembla important parlar-ne, perquè normalment passen desapercebuts. Com tu dius, jo crec que tothom en tenim, però no sé, ara veurem què són. Passen molt desapercebuts, solem confondre-ho amb és que jo sóc així, però moltes vegades coses que pensem que són, que tenen a veure amb la nostra manera de ser, en realitat són respostes que hem après per traumes que hem viscut o per ferides emocionals que hem viscut durant la infantesa, i que el fet de poder-ne parlar, poder-les separar de nosaltres, també ens treu una mica aquesta sensació que tenim moltes vegades de culpa o de vergonya per respondre com responem davant de certes situacions, per... Tenim aquesta sensació a vegades que reaccionem de manera involuntària, com si s'engegués algun botó dins el nostre cap davant de certes situacions que potser segueixen un patró i després ens sentim culpables o avergonyits o avergonyides. Normalment, darrere d'aquestes situacions hi ha una d'aquestes ferides. I el fet de saber-ho treu ja molta pressió i molt patiment i molt... aquesta sensació de culpa i de vergonya. La culpa també és com molt pròpia de la nostra generació, d'aquesta generació frontissa. I penso que és important dedicar un espai a parlar-ne, a fer-ho aflorar, a fer reflexionar, i sobretot el que volem en aquesta secció és millorar el benestar. Perquè ja ho hem dit moltes vegades que patim massa, moltes vegades, no? I el fet de parlar-ne i de posar nom i d'entendre ja és la meitat del benestar o del camí cap a sentir-nos millor. A mi m'agrada molt la definició que em fa una altra col·lega meva, l'Helena Puig-Guitart, que diu que les ferides infantils són malestars més o menys greus que deixen rastre en forma de mecanismes adaptatius. Allò que tu has de fer per tirar endavant i que quan es donen, està bé que tu tinguis aquesta manera de respondre perquè et serveix per sobreviure en aquell moment, és adaptatiu en aquell moment, però quan ja som grans ja deixen de ser adaptatius. Com a persones adultes, el que hem de fer és aprendre a detectar-les i aprendre, sobretot, a desactivar-les.
A desfer el camí, no?
Sí, a desfer aquests nusos que a vegades tenim fets en el cap i tenir aquell fil per poder teixir alguna cosa diferent, més ajustat a la talla que tenim ara o al tipus de vida que volem tenir, no? Al tipus de persona que volem ser. Sí que és veritat que no es tracta de reduir la personalitat, no, d'un ésser humà a les seves ferides d'infància. No? Això seria com molt simplista. Però quan tenim actituds que ens provoquen malestar per nosaltres o pels que ens envolten, que llavors aquí és quan ve la part de culpa i la part de vergonya, no? Quan veiem que hem quedat malament amb algú o que li hem fet sentir malament i que veiem que repeteixen amb freqüència, pot ser, com dèiem fa un moment, que darrere hi hagi algun problema passat pendent de resoldre, no? Per tant, és important aprendre a identificar i treballar aquestes ferides per evitar caure en relacions tòxiques, repetir sempre el mateix patró a l'hora de vincular-nos emocionalment, a l'hora de triar parella, fins i tot amb amics, amb amigues, amb la família, gestionar les ruptures d'una manera més conscient, fins i tot en la feina, perquè al final ens movem en el món relacional constantment, no? Sempre estem construint-nos en relacions de diferents tipus.
Una pregunta, aquesta ferida emocional de la que parlem està causada per una acció, per un moment, per un incident concret, o pot ser doncs, que s'hagi cuinat en la infantesa durant anys doncs, bé, per a tenir doncs, una relació concreta doncs, amb les persones amb més confiança, normalment els pares o algun germà, que s'hagi anat, això com dèiem, cuinant lentament i que sigui doncs, un cansament, que sigui un estat d'ànim concret, més seria, que un fet concret.
Avui ens referim més al segon grup, perquè quan és un fet concret, i de vegades pot ser un fet petit que també et marca, no? Un dia concret, un aniversari concret de quan tu vas fer 10 anys, hi ha coses d'aquestes, no? Que deixen una petja i que recordes sempre, però avui ens referim a les que són encara més indetectables, perquè són el cúmul de manera de relacionar-nos amb els pares, que no es tracta tampoc de culpar els pares. Nosaltres, ja ho vam dir la secció anterior, com a adults, som responsables del nostre benestar actual. I no es tracta de trobar responsables ni culpables, els responsables som nosaltres. El que estem fent simplement és intentar traçar aquest camí que ens ha dut cap avui, entendre que els nostres pares i les nostres mares són fills i filles de la seva generació, dels seus pares a la seva vegada, ells també porten la seva motxilla, ells en el seu moment van fer el que van poder amb el que van tenir i segurament també eren víctimes de ferides d'aquest tipus que no van saber fer-ho millor. Igual que nosaltres, quan ens equivoquem amb els nostres fills, normalment no ho fem expressament. No? No sé, hi hagi un trastorn molt greu, els nostres pares amb nosaltres han fet el que han pogut. Per tant, del que es tracta no és tant de buscar responsables, els responsables a dia d'avui de la nostra salut mental i el nostre benestar som nosaltres, i es tracta d'entendre d'on poden venir certes coses per desfer, com dèiem, el camí, per desfer el nus, per entendre que no som allò, sinó que allò ho hem après i que per tant ho podem desaprendre, i el que volem és estar millor, no buscar culpables, sinó buscar solucions, que és la manera com jo plantejo la feina. Però sí que hi ha una sèrie de ferides, de grans grups de ferides que s'han descrit, i si et sembla bé, passarem una miqueta per sobre per cada una.
Sí, sí, sí.
I després
detallem-ho,
les clar. Podem aprofundir si hi ha algun interès, alguna d'elles en algun altre moment, perquè són 4 o 5 i potser després el com desactivar-ho, doncs és més complicat i és el que es treballa en teràpia. Però com a mínim perquè veiem si ens sentim reflectits o reflectides en alguna d'aquestes casuístiques. I diguem, ostres, jo sempre havia pensat que això era jo, que això era culpa meva, i resulta que no, que potser no, no? Que potser és un patró que he après.
D'acord.
Es parla, per una banda, de la ferida de rebuig. La ferida de rebuig sol ser originada per experiències en les que no ens hem sentit acceptats o acceptades pels nostres pares, o avis, o germans, o figures d'autoritat, professors, professores. Parlem també de la pedagogia dels anys 80 o més endarrere, d'anys 70. La part aquesta punitiva de les classes era molt més marcada que ara. O sigui, la ferida de sentir-nos rebutjats a casa o a l'aula pot ser que sigui bastant freqüent, no? Quin és el resultat d'haver patit aquesta sensació de rebuig durant la infantesa? Ens fa creure, a qui la pateix, que no és digne d'estimar ni de ser estimat. I llavors la màscara que es posa una persona que té aquesta ferida de rebuig és la màscara de ser una mica fugisser, no? De fugir de situacions en les que tu pensis que et poden arribar a fer mal.
Yeah.
Evites sistemàticament que et facin mal perquè tu sents que no mereixes allò, o a la vegada necessites constantment sentir que t'estimen, i necessites que et reafirmin constantment que sí que t'estimen, que vals, que et contestin ràpid, perquè si no et contesten ràpid és perquè ja no t'estimen, no? Són persones que tenen aquest patiment que està molt relacionat amb la següent. La següent és la ferida de l'abandonament. Aquesta encara és més clar, la dependència que genera. La ferida d'abandonament és la de que de petit o de petita no va tenir l'amor que necessitava, la protecció, la companyia, el recolzament durant la infantesa, que també parlem d'estils de maternitat i paternitat antics o anteriors als que tenim ara, que també eren molt diferents. De vegades també jo penso que potser fins i tot també els nois podien patir molt aquesta ferida, però això és una opinió ja personal, una hipòtesi que llanço, perquè en els nens és com que no han de ser sensibles, no se'ls ha de cuidar, no? Perquè han de ser aquesta masculinitat tòxica, moltes vegades genera aquesta ferida, no? en els nens, perquè evidentment els nens masculins, no les, ne, o sigui, distingeixo nens com a masculins, no com a genèric, també necessiten aquest amor i aquest, que se'ls mostri aquest amor, no? Però a vegades, sobretot fa 40 anys, ja no fa 20 anys, perquè tinc tendència, als anys 80 es fa 20 anys i no, ja es fa 40, no hi havia tant aquesta visió de que els nens no poden plorar, no? Per tant, el que pateixen avui dia o a dir en el present persones que tenen aquesta ferida és aquesta dependència, aquesta necessitat de presència constant, de manifestació constant, d'amor, de companyia constant, persones que els hi costa molt estar soles perquè tenen aquesta por a l'abandonament, però no és una característica de la seva personalitat, sinó que ve d'una ferida que es pot modificar un cop la fas conscient
yeah.
i veus d'on et ve. Una altra ferida que s'ha descrit és la ferida de la humiliació, que això també en la nostra generació està bastant present, quan sentim que les persones d'autoritat s'avergonyeixen d'algú que hem fet. I sentim aquesta humiliació. Mira, amb 11 anys encara es fa pipí al llit, per exemple, no? Això avui en dia seria impensable. O, bueno, si algú ho fes, seria molt, molt, molt reprès, no? Però anys endarrere fins i tot s'utilitzava com a estratègia pedagògica, no? Posant evidència la gent davant dels altres. De vegades aquesta desaprovació era percebuda, encara que no era real, per part dels pares, o evidentment no era intencionada per part dels pares, però el resultat d'aquesta sensació d'humiliació és el avantposar sempre les necessitats dels altres davant de les nostres. I tenim aquesta persona extra sacrificada, que sempre vol fer-ho tot perfecte, que el dels altres sempre és important, més important que el propi, no? Això sol venir d'una ferida d'humiliació durant la infantesa. També s'ha descrit la ferida de la traïció, quan algun nen o alguna nena se sent traïcionat o que els seus pares falten al que diuen durant la infantesa, que no es compleixen les promeses, neix, si és una cosa repetida, que a vegades s'utilitzen les promeses com a estratègia de reforç, però és important fer-ho si després compleixes amb aquest reforç. Si no ho fas, aquell nen o aquella nena creix amb la sensació de que la paraula dels altres no tenen valor, no? De que hi ha una traïció, de que no pot confiar en la paraula dels altres, i és aquesta persona que d'adult és molt desconfiat. I no creu mai en el que fan, sempre malpensa, sempre creu que els altres l'enganyaran, no? Són aquestes persones superpossessives, que els hi costa molt confiar en els altres, però és que han crescut en un entorn en el que, de manera inconscient, han après que no es poden fiar de la paraula dels altres, de persones tan importants com els pares, que no et planteges si el que diuen serà veritat o no, sinó que ho prens com un fet. És una veritat, és una realitat inqüestionable el que diuen els pares quan són petits i petites.
Dic que en alguns casos suposo que quan es fa un treball psicològic, sigui psicoanalític o el que sigui, diríem, exhaustiu, es pot, diríem, arribar a certificar o es pot arribar, doncs, a aïllar un o un altre concret, però suposo que...
Una barreja de totes.
Hi ha persones que han tenir una barreja de totes, clarament.
Lo habitual és que hi hagi una barreja de tot. Potser n'hi ha una que predomina més, i per això el que mirem és a on tens tu el nus, no? Què és el que tu... O sigui, ets una persona que de seguida, que estàs bé, que tot et va bé, que sents que més o menys tot et va bé, que ets una persona aparentment feliç, però quan coneixes algú, d'entrada no, però quan tens una miqueta més de vinculació ja et genera una por tremenda. Si no et contesta de seguida, creus que et deixarà, si no t'agafa el telèfon ràpid, qualsevol crítica que et fa t'enfonsa, el teu estat d'ànim depèn del seu, de si et contesta o no, de si està content o no. Pots tenir un mal dia perquè no t'ha parlat en tot el dia i quan et diu alguna cosa de cop tens eufòria. Són patrons de funcionament que fan veure que allà darrere hi ha alguna que potser no s'ha cuit de la manera d'una manera que el resultat sigui bo, perquè això, aquest patró que estem descrivint genera molt patiment en aquesta persona. O sigui, estem parlant no de maneres de fer diferents, sinó de maneres de funcionar que generen patiment. quan tu tens una manera de funcionar que et genera patiment, que hi ha un patró repetitiu, que tu dius és que sempre em passa el mateix, i tens aquesta sensació de que és algo automàtic que no pots evitar, aquí és quan parlem de que pot ser que hi hagi una ferida darrere, una ferida entesa com això, no? Una persona que ha viscut una situació repetida, poc important, perquè no són coses que tu recordis com vivia amb una persona que em maltractava físicament constantment, perquè això és molt fàcil d'identificar i és més fàcil, entre cometes, de treballar, perquè és, quan ho veus, ho pots fer, no? Foucault parlava del poder com algo horitzontal, en el sentit de que no va de dalt a baix, sinó que forma part de nosaltres, no? I aquest poder invisible no t'hi pots enfrontar perquè no el detectes. O sigui, si tu, quan el poder es confon amb normalitat o amb normativitat, tu no t'hi pots enfrontar. Quan parlem d'aquestes ferides invisibles, si són invisibles als teus ulls, no les pots canviar, perquè no les veus. En el moment en què te n'adones que hi ha un patró, és quan pots fer alguna cosa. Del que es tracta, o sigui, el seu poder està precisament en la seva insidiositat, en la seva invisibilitat, en què forma part del nostre estil de comportament. I això és el que hem de desemmascarar, no? I això doncs es fa en teràpia, buscant patrons, el que t'explica aquella persona, el que, i tu vas confrontant, vas veient, te n'adones que això és algo que repeteix, quan t'expliquen la història de la vida, perquè és algo que es fa doncs, en la segona sessió normalment, tu ja vas veient moments que poden haver generat ferides d'aquest tipus, i llavors ja vas lligant caps i sobretot ajudant a la persona a que lligui caps ella, no? Perquè això és el que és més transformador. Quan tu mateix veus l'última que ens faltava, que és la ferida de la injustícia, que normalment sol ser o es sol originar o la solen tenir persones que han sigut fills o filles de pares o mares molt autoritaris, no? Que generen aquesta sensació de és que no és just que em tractis així, o no és just que no em deixis fer això, no és just si jo em porto bé, no? Llavors acaben sent persones que s'esforcen molt en complaure, però que són molt rígides, molt perfeccionistes, molt, però mai aconsegueixen ja no satisfer els altres, sinó arribar al seu ideal de satisfacció i de perfecció, però que els hi ve de no haver aconseguit mai aquesta aprovació d'aquests pares i aquestes mares autoritàries, no?
Diries que com a remei preventiu a tot això, diríem que la tasca número 1 d'un pare psicològicament, o d'una mare, més enllà doncs, de proveir el benestar que se sobreentén, no?, d'una família, ja sigui menjar, sigui educació, ja sigui escalfor, etc. La tasca número 1 és donar seguretat als fills.
Sí, jo crec que la tasca número 1 és treballar-se un mateix i ser conscient i acceptar que no som perfectes, que el fet de ser els pares d'aquella relació no ens converteix en les persones que tenim raó en aquella relació. Acceptar quan ens equivoquem. Evidentment, intentar equivocar-nos el mínim possible, però a vegades fem les coses sense adonar-nos-en, perquè si no som conscients de certs patrons que actuen en el nostre cap i ens boicotegen, perquè és algo que és inconscient i que és algo que a vegades la sensació que a més en transmeten és que és com si tingués un botó que en segons quines situacions se m'engega i ja no puc parar-ho, no? És com aquesta sensació d'indefensió que també és tan fa patir tant, no? D'ostres, mai podré sentir-me bé, mai me'n podré sortir. Doncs no, sí que te'n pots sortir, és identificar-ho, és primer voler canviar coses que tu veus que et fan patir, i després el donar seguretat és fonamental. Sobretot seguretat en el que els estimem. L'amor incondicional cap als fills és importantíssim que sàpiguen pel que fem i pel que els hi diem, que el que fagin ells és independent de l'amor que sentirem cap a ells. Que fagin el que fagin, encara que matin algú, que a vegades els fills diuen, home, però si mato algú, pues, encara que matis algú, jo et seguiré estimant, no? Aquesta sensació d'amor incondicional és el fertilitzant que millor dona, que millor resultat dona en una relació, la presència i l'amor incondicional.
Molt bé, la part... Bueno, o sigui, parlaves doncs, la paraula, encara que sigui, explicant-ho d'una manera tan gràfica com aquesta, i ser coherents, suposo. Suposo fer petons, no?, també, com ho deia aquell.
Fer petons, fer abraçades.
Fer petons, sí, abraçades
que et
sempre.
Diguin, val més que et diguin que ets una pesada i un pesat, ja, que no que sentin que els hi faltes, no? Sobretot aquesta presència, quan estem amb ells intentant no estar amb el mòbil, intentar donar-los atenció, perquè tu potser estàs fent alguna cosa i evidentment tu seguiràs estimant el teu fill encara que no estiguis en el mòbil, però no sabem el que interpreten ells i el que viuen ells, i el que recorden de nosaltres és el que els hi fem sentir.
Depèn de quina edat és, volen estar amb el mòbil.
Sí, parlem de la infantesa, i després, bueno, és, en fi, al final tots fem el que podem, però, i sobretot parlar-ne, i quan ells en volen parlar, doncs parlar-ne també, i reconèixer quan ens equivoquem, no? Val més tenir un pare imperfecte o una mare imperfecta que reconeix que ho és i que demana perdó, que una mare o un pare freds que no saben què fer quan s'equivoquen.
Vanessa Parellada, psicòloga, moltíssimes gràcies. Avui segur que hauràs remogut, a fi de bé, moltes, en fi, ànimes i consciències de la gent que m'ho hagi escoltat. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per aquest espai, com sempre.